Són les dues, hora d'obrir les portes de l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Marc i Joan.
Bona tarda, sigueu benvinguts a una nova edició de l'Hotel Suís, avui dimecres 19 de desembre de 2018. Un dimecres certament especial, si tots entenem, si tots tenim al cap, l'actualitat del Centre d'Esports Sabadell. Per què? Doncs bé, perquè arriba força moguda. Aquest matí l'equip ha entrenat per començar a preparar l'últim partit de l'any, l'últim partit del 2018 a Ejea de los Caballeros. Però és que avui, a aquesta hora, de fet, l'equip, el primer equip, la plantilla del Centre d'Esports Sabadell, amb directius, està fent la tradicional visita al Parc Taulí de Sabadell per entregar joguines als més menuts que aquests dies passen al Nadal, ingressats a l'hospital de la nostra ciutat. Però és que a partir de les 7 del vespre, una miqueta més d'actualitat del Centre d'Esports Sabadell. I és que, si celebra aquesta hora, la Junta General d'Accionistes que ha de ser decisiva. Ara en parlarem, ho desenvoluparem tot plegat, però ha de ser decisiva per a la viabilitat econòmica de l'entitat arlequinada. Serà a partir de les 7 del vespre, quan Esteve Calzada plantejarà als accionistes arlequinats la denominada Operació Acordió, que tot seguit us n'explicarem tots els detalls. Tot això ho desgranarem en aquest programa, que ja ho sabeu, us acompanyarem fins a les 3 de la tarda.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb l'Adriana Arroyo a la redacció i la Rocío García al control tècnic, comencem.
Què es comenta a la recepció?
Doncs analitzarem aquesta Junta General d'Accionistes d'avui del Sabadell i marxarem fins al Parc Taulí, on avui el Centre d'Esports, com dèiem, hi fa la tradicional visita de Nadal. Avui també una nova edició del Fora de Lloc per saber on juga el Sabadell aquest cap de setmana. Ja ho sabeu, Ejea de los Caballeros avui, de la mà de l'Adriana Arroyo, que a veure què és el que ens porta. En aquest programa d'avui també, segona catalana, futbol femení en vol i una mica de bàsquet amb una nova edició del setè torneig 3x3 que organitza l'Escola del Carme i el Creu Alta.
I fora de l'hotel?
Fora de la ciutat, el Barcelona va sumar ahir la seva quarta derrota consecutiva a l'Eurolliga de bàsquet. Els des Betis, les Pèssics, van caure per 60-69 al Palau Blaugrana contra l'Olympiacos grec. Aquesta nova desfeta deixa els Blaugrana desens a la classificació, amb 6 victòries i 7 derrotes. Encara en bàsquet, el Baxi Manresa ha allargat el contracte de Nikola Dragovic fins al gener. Fins a finals de gener, vaja, el serbi va arribar a l'equip a mitjans del mes d'octubre i ha jugat 8 partits. I en futbol internacional, el Real Madrid disputa avui les semifinals del Mundial de Clubs. A partir de 4:45 de la tarda, els blancs s'enfrontaran al Kashima Antlers japonès. En cas d'arribar a la final, els de Santiago Solari la disputarien contra l'Al Ain, que ahir es va desfer de manera sorprenent de River Plate a la tanda de penals. I un últim apunt de futbol internacional, perquè Ole Gunnar Solskjaer és el nou entrenador del Manchester United. L'exjugador red pren així el relleu de José Mourinho fins a final de temporada.
I a les xarxes socials.
Doncs recuperem un tuit de José Sac, el nostre amic, l'entrenador també del CESI Inclusiu, anunciant l'àrbitre del partit que el seu equip disputarà aquest cap de setmana. Serà Joan Rodríguez, l'encarregat de dirigir el duel contra el Cornellà en una nova jornada per a l'equip arlequinat. Serà diumenge a les 12 a Olímpia.
Avui celebra el seu aniversari.
Doncs felicitem Fran Piera, exarlequinat, ara a les files del Castelldefels, i que celebra el seu 31è aniversari. I avui també fa anys Albert Tomàs, exarlequinat, que en fa 48. Felicitats!
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Va Passen ara mateix 5 minutets justos del punt de les 2 del migdia i com us explicàvem, el centre d'esport Sabadell que ha tornat avui a la feina per preparar l'últim desplaçament del 2018 a Ejea de los Caballeros, però a l'actualitat del club el focus avui mira cap a una altra banda, cap a un altre costat. A les 7 del vespre comença una Junta General d'Accionistes que ha de ser decisiva, com dèiem, per a la viabilitat econòmica de l'entitat arlequinada. Adrià Arroyo, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
Perquè, clar, servidor, en toca poc d'això, eh? Jo m'he hagut d'aconsellar dels que en saben en aquesta casa d'una Junta General d'Accionistes que repetim, que anem dient, que és decisiva, però jo t'he de fer la pregunta obligada, Adri. Què té de decisiva aquesta junta i fins a quin punt és important?
Malauradament, els periodistes esportius de Sabadell en els últims anys estem fent un màster accelerat, no?, en economia, en registres mercantils, en problemes societaris, etc., perquè el Centre d'Esport Sabadell ens ha acostumat últimament a parlar d'això, d'ampliacions de capital, de conceptes com Junta General d'Accionistes, i per tant toca una mica recapitular per veure per què i per entendre per què la d'avui és tan cabdal, és tan decisiva com comentem. Recordem que el club està regularitzat ja, que això ve d'un procés que en el seu dia ja es va explicar per part de, per exemple, Esteve Calzada, del president i màxim accionista arlequinat, que no es podia resoldre tot en una única junta, sinó que se n'havien de fer tres, i que tot passava per regularitzar a nivell societari el club al registre mercantil. Des del 2002 no es feia, i com us vam explicar ja fa alguna que altra setmana, ara sí, aquesta societat anònima esportiva del Centre Esport Sabadell està actualitzada a ulls del registre mercantil. A partir d'aquí, la junta d'avui per què serveix? Doncs per fer el pas últim però necessari per poder tenir una nova inversió externa de capital que garanteixi el futur del Centre d'Esport Sabadell. El Consell d'Administració, encapçalat pel seu president, per Esteve Calzada, el que plantejarà avui bàsicament és que els accionistes arlequinats aprovin, si ho consideren oportú, la denominada operació acordió. En cas d'aprovar-se aquest punt, el capital social del club passaria d'uns 7 milions llargs 8 milions d'euros, que és el que té ara mateix, a poc menys de 400.000 euros. És a dir, que el capital passaria a ser de 385.805 euros, o, dit d'una altra manera, si anem allà al detall més petit, que les accions del Sabadell, cadascuna d'elles, ara mateix valen 60 euros i que passarien a valer-ne només 3. Per què d'aquesta devaluació? Doncs perquè després es plantejaria una emissió de 300 nous títols, de noves accions, una ampliació de capital, vaja.
De 300.000, eh?
Sí, correcte. A 3 euros, on tots els accionistes del club tindrien també dret preferencial a poder, doncs, sumar-s'hi a aquesta ampliació de capital, però aquesta ampliació, si no passa res excepcional, s'hauria de completar en els pròxims mesos amb l'entrada d'un inversor que també n'hem parlat de sobres amb el propi Esteve Calzada, amb el propi president arlequinat, i que segurament és el futur, és el que garanteix la viabilitat de futur del Centre d'Esport Sabadell. Primer es devalua el capital del Centre d'Esport Sabadell perquè després pugui entrar amb aquesta devaluació un inversor extern de la mà d'Esteve Calzada que garanteixi a nivell econòmic la viabilitat del club en el futur.
Que si et pregunto, Adri, ni idea de qui pot ser.
Recordem encara que Esteve Calzada va fer un tuit en el seu dia que parlava de reunions per tancar el famós inversor des de Mònaco. No perquè vingui de Mònaco aquest inversor, però sí per entendre que aquest inversor, de fet ho ha dit més d'una vegada, està esperant a l'ombra, podríem dir, per un cop se solucioni el problema burocràtic del registre mercantil i ara amb aquest nou pas de la Junta d'Accionistes, doncs poder entrar de la mà d'Esteve Calzada. On és el principal escull de la Junta d'avui? En el repartiment actual de les accions. Recordem que el grup Sabarcat, el grup que encapçala Esteve Calzada, compta amb el 39%, parlem de xifres aproximades, del Centre d'Esport Sabadell, per tant necessita el suport aproximadament d'un 11% per poder tirar endavant totes les seves propostes. Per exemple, per fer-nos la idea, la Fundació de l'Esport Sabadellenc, que en el seu dia lligada també al Centre d'Esports a través de l'Ajuntament, té vora el 10-11%, per tant estaríem parlant d'un 49% i escaig per cent de les accions del Centre d'Esports. Per tant, caldria veure quina és la resposta del petit accionariat per saber si es tira endavant, com sembla ser que serà que sí, aquesta operació acordió de devaluar les accions que hi ha actualment per després poder obrir la porta a un nou inversor. De l'altra banda, el principal entrebanc podria ser el 38% de les accions que encara té Viacron, aquella empresa aragonesa representada en l'anterior màxim mandatari, en l'anterior president de l'entitat, Antoni Raguant. Per tant, sembla prou evident que no aniran en la mateixa línia el vot dels uns i dels altres, a l'espera de si aquest 48-49% acaba imposant la idea que té de l'operació acordió.
Tu que fa anys que passeges per aquestes juntes, que t'hi ha tocat anar per treballar, com l'esperes? Creus que serà allò... Perquè n'hi ha hagut de tenses, n'hi ha hagut de tranquil·les. Si et pregunto per aquesta, la sensació, Adri?
La sensació prèvia és més de lo primer que de lo segon, més de les tenses que no de les tranquil·les. Fins ara sí que és veritat que eren passes que s'estaven fent a nivell burocràtic per arribar a aquest punt clau. Ara que arriba el punt clau, i per què no dir-ho, amb una sensació que no passen pel seu millor moment les relacions entre l'actual president i l'anterior president Antoni Raguant, doncs vull veure com avança i quines sorpreses ens depara avui aquesta Junta General d'Accionistes. Però vaja, si al final si ens preguntem si pot haver-hi contratemps o no, per exemple, tot depèn d'entrada, punt número 1, del petit accionista, que en teoria no ha d'haver-hi molt problema per aquestes dècimes de tant per cent que necessita Esteve Calzada per poder dur a terme aquesta operació, i de l'altra, una opció que apuntava avui a l'esportiu el company periodista sabadellenc Albert Robledillo, que passaria per una possible impugnació de la Junta d'avui per part d'Antoni Raguant, que recordem seria el que quedaria més mal parat dins d'aquesta operació, perquè evidentment el 30 i escaig per cent que comentàvem ara, el 38% de Viacron, passaria a tenir un valor molt inferior, 20 vegades inferior al que és avui dia dins de l'accionariat del Centre d'Esport Sabadell. Per tant, doncs veurem si al final és un jutge qui ha d'acabar intervenint entre mig de tots dos i impartint justícia, però com comentem, hi ha aquesta possibilitat que ja no seria tant d'avui, sinó de possibles accions futures. És especular per especular, però sí que el nas ens diu que, home, bassa d'oli no fa pinta que serà aquesta junta d'aquest vespre.
I que en tot cas, i perquè quedi clar, potser per tranquil·litzar una mica allò els socis seguidors que ens estiguin escoltant del Centre d'Esports, no acabaria afectant directament potser en el Sabadell, sí que ho endarreriria tot, que és el que deies tu, però seria un litigi entre persones en aquest cas, no, Adri?
Sí, al final el problema, les diferències venen bàsicament en l'acord entre tots dos, entre Esteve Calzada i Antoni Raguant d'ara fa un any i mig, aquell acord de compra-venta del club, un acord privat, per tant aquí no hi ha res a dir, és un acord entre tots dos, però que ha generat una sèrie de diferències, de distància entre Esteve Calzada i Antoni Raguant. Evidentment podria sortir mal parat al Centre Esport Sabadell perquè és el rovell de l'ou del problema, no, només faltaria, però sí que és veritat que, com comentes, és un acord privat entre tots dos i, per tant, per això precisament podria acabar fins i tot en els judicis, en els jutjats, depèn de com vagi la cosa entre tots dos. Però vaja, per recapitular i tornar al principi de tot plegat, la Junta General Extraordinària d'Accionistes d'avui és cabdal bàsicament per garantir la viabilitat econòmica del club, que és el que parlàvem ara. En el cas que s'aprovi, no hauria d'haver problema si tot està lligat i ben lligat, el sac i ben lligat, com diu la dita, no? Doncs perquè entrés l'inversor que és a les portes, però primer s'ha de fer aquesta operació acordió, primer el que s'ha de fer és devaluar les accions perquè després pugui entrar amb un tant per cent més elevat l'inversor que estaria interessat en poder invertir calés al Centre d'Esports.
Això, com dèiem, comença a les 7, allà hi serem, en principi seràs tu, si la salut t'ho permet.
Sí, si la grip ens ho permet, que...
Que el que escolteu no és el germà de l'Adri, és ell, el que passa que avui amb tota veu ja ha canviat.
No em facis riure que tinc tos, però sí, la veritat és que si la salut i el nas de trompeta ens ho permet, avui a les 7, a la Nova Creu Alta, aquesta cita amb l'accionariat del Centre d'Esports Sabadell, aquesta Junta General Extraordinària del Centre d'Esports, per discernir una miqueta si tot això que estem comentant ara acaba succeint o no, d'aquests moments de possible tibantor, de tensió entre accionistes del Centre d'Esports, i per sortir de dubtes també en quant al futur de l'entitat arlequinada i amb aquesta operació acordió reunió proposada per l'actual president, per Esteve Calzada.
En tot cas, també anirem informant a través de les xarxes socials.
Puntuals a la cita, al Notícies Vespre, per exemple, a partir de les 7, doncs connectarem per explicar els primers minuts d'aquesta junta. Connectats tots, si voleu saber com avança la cosa, a @RadioSabadell al Twitter, i un cop finalitzi la Junta General d'Accionistes, doncs a radiosabadell.fm tota la informació a la web, a l'article que farem.
Doncs amb l'Adriana Arroyo, que seguirem aquesta Junta General Extraordinària d'Accionistes que se celebra avui a la nova Creu Alta. I Adri, no marxis gaire lluny.
Res, aquí. Creu la porta i ja està.
Aquí, que avui especialment ens porta un fora lloc que jo sé que li feia il·lusió, i per això hem dit, Adri, va, aquesta setmana el fas tu, com és el fora lloc d'Egea de los Caballeros. Abans, però, abans us ho deia també, l'equip a aquesta hora, si no errem, encara està a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, i ara us expliquem el perquè, va.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Que més enllà d'aquesta junta, plantilla, cos tècnic i directiva del Sabadell fan a aquesta hora, de fet ara sabrem si la cosa ja ha acabat o no, la tradicional entrega de joguines als infants ingressats al Parc Taulí. Enguany, la primera plantilla del centre d'esports ha entregat joguines als nens i nenes de la planta de pediatria de l'Hospital de Sabadell. En parlem amb un dels capitans, amb Àngel Martínez. Àngel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que un any més, un Nadal més, Àngel, visita obligada a l'Hospital de Sabadell, que és important també ser-hi, oi?
Sí, oi tant. Jo crec que és un plaer tant per nosaltres com pel club poder ser-hi aquí i, bueno, visitar els més petitons que en aquestes dates tenen algun problema i, bueno, jo crec que a la nostra visita i amb portar-li un joguet li fem l'estada aquí una miqueta millor.
Que tirem de tòpics, però avui és un d'aquells dies que un potser el fan tocar de peus a terra i entendre la sort que tenim simplement de tenir salut, oi, Àngel?
Sí, oi tant. Jo crec que tot i més, no? Que som pares, tenim els petitons a casa i gràcies a Déu no tenen cap problema, però, bueno, quan veus famílies que estan aquí a l'hospital, petitons que tenen algun tipus de problema, doncs, bueno, fan allò que de vegades ens oblidem i de valorar, no? Valorar el que és tindre salut i tindre mainada sense cap problema. I, bueno, amb la nostra visita també això ens toca i també, com et dic, tenir presència aquí del club i fer aquests petitons que i aquestes famílies que estan aquí, doncs, fer-li una miqueta l'alegria del dia, no? I que amb aquestes joguines i la nostra presència puguin passar un molt bon dia i una bona sansa aquí.
La cosa començava a 2:15, entenc que ja esteu a la recta final. No sé si hi ha hagut alguna reacció d'algun petit o petita que t'hagi sorprès o que t'hagi semblat divertit, Àngel.
Sí, bueno, hem entrat a visitar, bueno, hi ha tot tipus de nens, no? Nens amb bronquitis, jo crec que només entrat hem vist com un bebè, no? Se l'emportava una camilla, no sé si era per una operació o que sigui, però, bueno, com de dir, quan veus personetes tan petitones, amb aquests tubs a la cara, amb aquestes coses, pues, bueno, et toca molt de prop, però com et dic, en general, la mainada supercontenta de que estiguin aquí els jugadors, de rebre les joguines, i com et dic, aquest somriure, i més en aquests moments que veus les famílies, bueno, les dates de Nadal i amb els problemes dels petitons, bueno, si li treguem un somriure, això que ens emportem.
Et faig l'última, Àngel, gairebé obligada, perquè avui heu començat, sí, a preparar el duel contra l'Egea de los Caballeros, l'últim partit del 2018, que entenc que, vaja, l'únic objectiu ha de ser tornar a Sabadell amb els 3 punts i més després, no?, d'aquell mal regust de boca que ens va deixar l'última derrota contra l'Alcoià, no, Àngel?
Sí, la veritat que volíem despedir la temporada de la Creu Alta amb una victòria, jo crec que, bueno, ho vam fer tot per aconseguir-ho, però va ser un d'aquests partits d'aquest tot de sura en contra. I res, tenim una altra oportunitat, no? L'última de l'any és una altra pantalla, com aquell que diu, i és partidicial, un cap que no estem acostumats, però, bueno, jo des d'avui ja m'he començat a preparar el partit, sabent que l'equip es pot adaptar a qualsevol tipus de superfície d'aquí, de plantilla, o sigui que anirem allà a competir i tant de bo podem dir adéu aquest any amb una victòria.
Doncs amb l'Àngel Martínez, un dels capitans del Centre d'Esports Sabadell, a qui li agraïm que ens hagi atès al telèfon, també a la gent del club que ens ho ha facilitat. Àngel, com sempre, un plaer xerrar amb tu. Una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada a tots.
Que vagi molt bé, adéu-siau.
Adéu.
Fora de lloc, amb Marc Pijuan.
Doncs va, com que són dies de solidaritat i de donar coses, avui dono la meva secció, aquest fora de lloc, i li en deixo, a, com dèiem, a l'Adrià Arroyo, després d'escoltar Àngel Martínez, que, Adri, entre tu i jo ara, també és maco, això que fa el club, i necessari, sí, imprescindible.
Sí, també n'hem viscut unes quantes. Igual que dèiem abans el tema de les juntes, les visites al taulí, i la veritat és que és d'aquells dies que té sentit la professió de futbolista, de ser un jugador que, home, clar, no és Leo Messi tampoc, però sí que s'agraeixi molt per família que ho estan passant malament, per infants que estan a l'hospital ingressats, doncs poder rebre una visita així d'un jugador del centre d'esports que de normal té aquest caire més públic, més famós, i la veritat ja sobre amb un regal, doncs imagina't. Bé, al final, malauradament hem de tirar d'aquestes dates que tots estem un pèl més sensibles per fer-ho, però que no es perdi mai aquesta tradició.
Una tradició imprescindible que repeteix any rere any, com es repeteix aquesta secció cada 15 dies. L'Adri parlava de visites, i és que el Sabadell aquest cap de setmana visita no sé si un estadi nou...
Sí, completament. Sí? Completament. Mai no hem jugat allà. En línia recta, per continuar amb els clàssics d'aquesta secció, 276 quilòmetres entre Sabadell i Ejea de los Caballeros, que per primer cop rebrà el centre d'esports aquesta setmana. Per carretera, perquè no conec a ningú que pugui anar en línia recta, 346 quilòmetres, 3 hores i mitja, sempre diem el mateix, en el cas de Sergi Garcés, un pèl menys. A 70 quilòmetres de Saragossa, també es pot anar via Osca, però les carreteres no serien el més recomanable, crec que trigaries un pèl més, i com dic, és bàsicament per fer-nos a la idea, direcció Logroño des de Saragossa, i passes mitja horeta o així, i et queda tocant el límit entre l'Aragó i Navarra. Per tant, quan algun es va sorprendre per l'ascens de l'Egea l'any passat, o es va felicitar per tenir un viatge pel nord, Servidor pensava que estava una mica més a prop de Saragossa i que no seria a tocar pràcticament amb Tudela, per fer-nos una mica la idea d'on para el mapa aquest Ejea de los Caballeros, que és capital de la comarca de les 5 villes, de les 5 viles. No cal ser molt espavilat, n'hi ha 4 més. Marc, són Tauste,
Sàdava,
un castillo i Sos del Rei Catòlico, que també és d'aquells pobles que són més o menys coneguts. Per tant, Ejea de los Caballeros, capital de la comarca de les 5 villes.
Doncs, com sempre, després de conèixer una miqueta on hem d'anar, és moment, aquesta temporada, de saber cosetes del lloc, i especialment aquest que no hi hem estat mai, encara ens fa més gràcia.
Sí, hem tirat una mica d'història per començar, després anem a veure què es pot visitar i què no, però recordem que hi ha hagut una certa polèmica, d'entrada perquè Ejea va ser el lloc on va tenir problemes Gerard Albadalejo, el tècnic del Lleida Esportiu, que va rebre preguntes en català i que un company de la premsa de l'Aragó doncs es va indignar pel fet d'escoltar un tècnic parlar català a terres aragoneses. El Gerard Albadalejo va dir, crec que molt correctament i molt encertadament, que només faltaria, que podria respondre català, castellà i, si s'anima, també en anglès, i que si cal repetia el mateix que estava dient en català en castellà més tard, però vaja, coses que a vegades succeeixen. Dic que hi ha hagut polèmica perquè alguns mitjans no parlen de la Societat Deportiva Ejea, que és el nom propi de l'equip, sinó del Ejea, és a dir, en català, Ejea és el nom de la població. I la veritat és que és una zona que és una mica de pas, a prop de Saragossa, entre Navarra i Catalunya, tocada als Pirineus també, i al llarg del temps ha anat canviant de noms, i això m'ha cridat molt l'atenció. Al principi es deia Sequia, després Seguia, després Eguessa, Silla, Ejea, i Ejea amb X, no amb IX com en català, i va acabar amb Ejea, encara que en aragonès es diu Ejea dos Caballers. O sigui que al final ha tingut de tot el poble es diu Ejea de los Caballeros a dia d'avui. Fa 10.000 anys ja que van trobar les primeres restes, els arqueòlegs van trobar indicis que ja hi havia gent allà, encara que el primer assentament és del 600 abans de Crist. El primer nucli urbà es deia Sequia, com dèiem, i el van crear els ibers, els suecetans, d'origen indoeuropeus. Com tot, ha tingut altibaixos al llarg de la història. La caiguda de l'Imperi Romà, per exemple, va propiciar també una caiguda en picat d'aquella zona. Després va tenir una època d'esplendor d'or al poble dels segles 15, el 18 més o menys, hi havia més gent, més població, es feia molt més art allà, i també la consolidació d'Ejea com un dels nuclis importants de població a l'Aragó. I simplement per acabar, doncs com som molt de la festa i de la gresca aquí, sí, encara que no estaria jo per massa festes ara,
però ens agrada. No, sí, no sigui que sigui això repercussió d'una festa.
Si només fos d'una festa, si només fos d'una...
Què vas fer anys? No, aquesta setmana?
Sí, massa. Fiesta del Voto, 14 de gener. M'ha cridat l'atenció aquesta festa perquè Ejea, pel que he llegit, patia una epidèmia, parlem del 1773, i van fer una processó, per tant és d'origen absolutament religiós, el 14 de gener del 1773 a la Verge de la Puríssima. Suposadament l'epidèmia va anar a menys i, per tant, per agrair que l'epidèmia desapareixés i, per tant, cessessin les morts, doncs des d'aleshores a Egea, el dia 14 de gener, és la Fiesta del Voto, encara que m'ha cridat i molt l'atenció aquesta festa que és el Aguachumei. Escoltem de fons la concentració de xarangues molt
aquí,
al nord,
aquí t'hi veig més que la del Voto, tu.
Sí, home, potser la del Voto després s'animen també, però vaja, concentració de xarangues molt del nord, això es diu Aguachumei, sona una mica estrany, però bàsicament sí. És la festa de l'aigua. El cap de setmana següent a Setmana Santa sempre es fa la festa de l'aigua i en aquest cas és per commemorar una cosa no de 1773, sinó de 1959, d'aquest segle passat, de fa tot just mig segle, 50-60 anys aproximadament, i tot plegat per commemorar l'arribada del regadiu a Egea. Després en parlarem, però la veritat és que Egea és terra de cultius, és terra d'agricultura i, per tant, va suposar un daltabaix l'arribada de la construcció del canal de les Bàrdenes el 1959, perquè van canviar la manera de regar els camps, i des d'aleshores una nova festa amb xarangues, festa xerinola, que es diu el Aguachumei o la festa de l'aigua. Simplement per rematar-ho, també celebren Sant Joan i a l'agost la festa de la Verge d'Oliva.
Vaja, que per festes no serà. Li haurem de preguntar, per cert, al company Aleix Graella, això de Aguachumei, per què té una sintonia que acaba així, No sé si l'escolteu, els Salsitxes Paradís, aquell Aguachumei, que haurem d'esbrinar si té una
no
mica de relació.
No crec que vingui de Gea, sincerament.
No fa pinta, no fa pinta. Gent coneguda allà, Adri?
No gaires. Però he trobat molta relació de l'esport i Egea, i per això ho he volgut destacar. N'hi ha d'altres que no són del món de l'esport, curiosos, com Martinacho, no tenia ni idea de qui era, però era un torero i un recortador que el va retratar Goya. Per tant, per aquí ve una mica el tema de ser força popular. També un pintor barroc que es deia Vicente Verdusán, Javier Lambán, que és president de la Diputació General de l'Aragó, Isabel Pérez, que és una periodista experta a l'Orient Mitjà, però sobretot, si ens centrem en el món de l'esport, un campió del món de lluita lliure, de l'any 1961. A mi m'ha sorprès. Caram. Antonio Posa González, actualment viu a Santa Fe, als Estats Units, però en el seu dia, un De Gea va guanyar el campionat del món de lluita lliure. I aquest sí que em sona molt més. Futbolistas, un mito para Zaragoza.
El último partido que jugué en la Romareda fue cuando ascendimos hace 7 años. Fue el 13 de junio, era mi cumpleaños y tampoco pensaba que iba a ser mi último partido. Y la verdad es que fue la leche. Ascendimos, todo el campo coreando, cantándome una canción.
Alberto Zapater vivió el sueño de debutar...
Alberto Zapater, segur que et sona,
sí,
Alberto Zapater.
Coneixem, sí.
Doncs és de
Zaragoza. Sí.
És de Gea i no només això, sinó que el seu germà, Rubén Zapater, en el seu dia lateral, també havia jugat a futbol, va entrenar a l'Egea, i no fa molt, fa 4 anys, per tant...
Un germà més gran, no?
Sí, correcte. Rubén Zapater fa 4 anys, entrenador de l'Egea, germà d'Alberto Zapater, els dos il·lustres veïns d'Egea de los Caballeros. De fet, abans i després de l'etapa Zapater a l'Egea, també hi va haver un jugador en el seu dia Zaragoza, Loreto, José Luis Rodríguez, que aquesta setmana ha estat notícia perquè és el segon de Víctor Fernández. Hi ha hagut canvi a la banqueta de la Romareda. Doncs el seu segon, Loreto, que en el seu dia havia jugat al Zaragoza, també va entrenar a l'Egea abans i després de l'etapa Zapater en dues etapes diferents. El vincle és constant entre Egea i Zaragoza. Zaragoza és la capital, Egea és un poble gran que queda a 45 minuts més o menys, per tant hi ha molt de vincle. I un altre és un jugador de present i de futur, un migcampista al Zaragoza nascut l'any 99, que és Alberto Soro.
Sensaciones muy buenas, ya que no me lo esperaba poder marcar el sábado mi primer gol con el Real Zaragoza.
Acababa de marcar gol después de hacer aquestes declaracions. Alberto Soro, jugador nascut a Egea de los Caballeros i que ara milita al Real Zaragoza. Tot en un Egea, a tot això que enguany viu la seva primera temporada a segona B, per tant farem una mica d'història no només del poble sinó de l'equip també. Fins a mitjans dels 50 no havia passat de la primera regional. Des d'aleshores va pujar per primer cop a tercera divisió i va viure entre tercera divisió i preferent i en total ha estat 44 temporades a tercera. Per tant podríem dir que és un clàssic de la tercera divisió aragonesa. Aragonesa, tres títols, un únic ascens, el d'aquest mateix estiu, el de fa uns mesos. Per tant, estan vivint un moment d'eufòria, un moment històric, mai no havien estat a segona divisió B. I, per cert, vols l'himne?
Ja saps que m'encanten, sí.
Es un liga campeón y a su vuelta a tercera división.
De fet, Aupa Egea...
M'han dit que sona la Guatxumell.
A veure, Aupa Egea, per començar, el Twitter de l'Egea es diu Aupa Egea. Per tant, va molt en la línia d'aquest himne que estem escoltant de fons.
Interioritzat.
Que, sí, sí, que soni de fons, que de fet m'agrada, eh? No em desagrada aquest himne. I si t'has fixat, només començar per la tercera divisió. És cert que més tard cita la segona divisió, però perquè et facis una idea del moment històric que estan vivint, que l'himne entra per tercera divisió. O sigui, estan per sobre de l'himne ara mateix. Si algú va cap a Egea de los Caballeros i diu, i què podem veure allà? Què es pot fer en aquest poble? Doncs mira, carrers estrets, monuments d'estil romànic, com per exemple l'església del Salvador o també l'església de Santa Maria, encara que també hi ha arquitectura barroca com l'ermita de Nostra Senyora de la Verge de l'Oliva, que data del segle XIII i que, si recordes, fa una estona t'he dit que també celebraven la festa mes d'agost de la Verge de l'Oliva.
Perquè potser suposaria molt, però entenc que potser és una terra d'olives o...
Aquí m'estan enganxant, sé que és una terra d'agricultura, no sé si d'oliva tant o no. Va. Després t'explico perquè de raïm sí que alguna cosa en tenim.
També,
Des de 1859, per tant fa la tira d'anys, hi ha un rellotge de sol que presideix la plaça d'Espanya. Per tant, si passeu per allà quan us despasseu a veure el Sabadell, potser és curiós veure un rellotge de sol allà. I també hi ha grans casones, grans cases d'estil aragonès, com la Casa Ventura, amb B alta, no amb B baixa, o la Casa del Carlista. Hi ha un museu aquagrari que m'ha sorprès en positiu. El municipi, com diem, és referent de la indústria maquinària agrícola, sobretot l'antiga, i per això es va obrir aquest centre dedicat a totes aquestes màquines del camp, màquines antigues i la seva relació amb l'aigua. Els dissabtes, el Sabadell, recordem que juga dissabte i no diumenge, Egea de los Caballeros, és obert de 10 del matí a 1, o aneu molt ràpid, o el partit és és a la tarda, de fet, si podíeu passar tot el matí, però a la tarda de 4 a 7. Per tant, per la tarda...
Al matí, deixem-ho que vagin al matí.
L'entrada, per cert, val només 2 eurets. I bodegues egeanes, si voleu fer un tast de vi, són unes bodegues petites i de recent creació, però compten amb un museu del vi en el qual s'explica una miqueta la història, els diferents procediments per fer-lo, i també hi ha cates i degustacions. He visitat la web bodegasegeanes.com, fins i tot he parlat per telèfon amb aquesta gent. Tinc una mala notícia, si la gent vol veure el Museu del Vi dissabte està tancat,
però es pot comprar.
Però es pot comprar. De 10 a 2 quarts de 2 podem fer un vol per allà, a la web bodegasegeanes.com, cita literalment.
No ha mirat, no, si feien cursets de cosir. Bodegues,
No, hem anat al que havíem d'anar. Utilitzem la tècnica de la vendímia nocturna per preservar i potenciar les aromes i sabors del nostre raïm. M'ha cridat l'atenció. Fins i tot hi ha una enòleg online. Si vols fer consultes, pots enviar la pregunta.
Caram.
I et responen. Com dic, el museu tanca, però es pot tastar el vi d'Egea, obert en horari de matí dissabte. Fins i tot si algú vol passar el cap de setmana, que m'estranyaria, a Egea de los Caballeros, i és molt de la pesca, hi ha diferents embassaments a prop, per tant, podríem fins i tot anar a pescar si volguéssim.
Voy por el camino voy, a ver para comer, qué viento me da hoy. Perejil para las salsas, miro a ver qué tengo, así en el mercado un ratito me entretengo. Ponte la cocina, ya verás qué bien. Al ver que esta receta te sale a ti también.
Doncs vaja, el mestre Carlos Arguiñano, que ens dona pas a que allà, òbviament, haurem de menjar alguna cosa, i tu i en Sergi heu de començar doncs, a veure què és el que pot jalar allà.
No ho hem pensat encara, Ara l'extorsionaré a veure què fem, però conec a més d'un aficionat que farà un stop and go al Tubo, a Saragossa, aprofitant que hi ha mitja horeta, 40 minuts, des d'Egea, la capital aragonesa. No és una mala opció, però per si de cas nosaltres també portem plats tradicionals aragonesos per fer-nos una mica la boca aigua, per exemple, xai al forn, un xai jove amb guarnició de patates i ceba, no cal dir res més, és bastant senzill, migues aragoneses fetes amb pa i cansalades, acostumen a servir també amb llonganissa i raïm i en un plat de fang, per tant, molt casolà tot, pollastre al xilindron, fet amb pebrot, amb cebes, amb tomàquets, carbassons, etc. Recomanen sucar i pa a la salsa, per tant, tot molt like, també, el que estem proposant avui.
M'hi apunto.
O bacallà a l'ajo arriero, que també és un típic plat saragossà, que és bacallà de salat, cuinat amb oli i amb tot tipus de verduretes, també. Si tu ets més de dolços o de salat?
Mira, sóc de dolços, però... Ai, sóc de salat, però un dolç per acabar l'àpat...
Per posar-li la cirereta, no? Doncs mira, dues propostes. Un, segurament seria més per les postres, fruites de l'Aragó. Són fruites confitades, com pera, taronges, figues o pomes, però recobertes amb una capa de xocolata. Per tant, té com una forma de caramel.
Això ja em compres, ja.
I és imagina't, no? Una pera, per exemple, que està confitada i que té una capeta de xocolata al voltant. No fa mala pinta. I si no, qui no ha rebut algun regal de gent que ha passat per allà, per Saragossa, els típics adoquins del Pilar, que qui no els hagi tastat... doncs són uns caramels que la part més noticiable no és el gust que tenen, etc, sinó el tamany, perquè la veritat és que són autèntics totxos de caramels que hi han de dos pams, pràcticament. O sigui que algú que altre segur que ha rebut aquell envoltori, aquell paper blanc amb la Verge del Pilar i un tros de caramel de dos pams, doncs allò és un adoquí.
Doncs l'estudi ple de saliva, eh? Perquè a aquesta hora tots ja tenim una mica de gana i més
una
escoltant
mica, sí,
tots aquests plats. Rematem-ho tot, va, amb el temps. Que ens agrada també aquesta sintonia. Què esperem allà? Tu maniga curta
jo
o sí. Estàs constipat tota
sobretot
la jaqueta
com,
ja,
per,
eh?
Com estic avui? Com per anar amb maniga curta. Sincerament, m'he sorprès en positiu. Tot pot ser que torni De Gea amb una pulmonia directament, però esperem sol i núvols durant el dia, en cap cas pluja, només un 5% de possibilitats, poc vent també, entre 5 i 7 km per hora, i temperatures mínimes de 4 graus.
Agafa la jaqueta.
La qual cosa sí. És una bona notícia, perquè jo m'esperava que glacés directament el 22 de desembre a Egea de los Caballeros, màximes de 13 cap al migdia i a l'hora del partit entre 8, 9 i 11 graus. He de dir que jo fa un mes m'ho dius i jo t'ho signo.
Ho signaves, eh?
Esperava més fred, sincerament. Però vaja.
Doncs vaja, en tot cas abriga't, que has de fer net d'aquest constipat.
Això segur, això no ho dubtis.
Que tens a sobre. I anem acabant vaja, la frase que sempre ens porta el Sergi i que tu també ens hauràs de dir.
Vinga, va, anem a escoltar-la.
Hola, Adri, hola, Marc. Avui heu canviat els papers, ja em sembla bé això. Escolta, que tornem a demanar una paraula amb la qual intenti descriure les meves sensacions abans de viatjar per primera vegada, us ho he de dir, a Egea de los Caballeros, a Saragossa. Doncs bé, Egea, a tocar de la Comunitat Foral de Navarra, mes de desembre, 5 de la tarda, només em ve una paraula que crec que defineix el que ens espera aquest dissabte allà. Fred. Apa, a passar-ho bé.
Vaja, doncs no et compra gaire, la teva teoria, la teva diadri, que no també, és tan valent com tu.
També et dic que les previsions de Google fallen més que Adrià Arroyo de Caragol.
I la teva, Adri?
Doncs a Guachumei m'ha agradat avui, eh? Sí, que avui m'he quedat amb aquest nom que m'ha agradat. Però, com que m'ha agradat també l'himne, avui ho faré diferent. Em deixes que posi els últims 10 segons de l'himne de l'Egea com el que jo vull destacar de Egea de los Caballeros?
Doncs som-hi.
Com no vols sortir endollat després del partit? Com no has de sortir endollat?
Tot i que esperem que aquest cap
de
setmana...
No, això sí. A partir de la setmana... No, sí, 2019,
campió,
2019.
Campió ni res. Va, gràcies, Adri.
Fins ara.
Dos minuts i tornem a seguir.
El Nadal és per compartir sorpreses i, sobretot, per jugar. Comparteix el Nadal. Vine a les botigues de joguines del grup Marrà de Jartois. Carreguem d'il·lusions el Pare Noel, el Tió i els Reis Mags. Nines, figures d'acció, jocs de cuina, de construcció, cotxes, patinets, princeses i guerrers. Totes les joguines de la tele. Tu sí que en saps? Botigues de joguines del grup Marrà de Jartois. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, Fraga. I des de juguetesmarrades.com i l'app Jartois per a mòbil t'ho durem a casa.
Banc Sabadell presenta Futurs, amb el periodista d'investigació Joan Sistiaga.
No pienso en el futuro, ya me alcanzará.
I el doctor en genètica i biologia celular, Miguel Pita.
Creo que planificar es una ventaja.
Hi ha molts futurs, els mateixos que solucions personalitzades de jubilació adaptades a la teva vida i a la teva edat. Descobreix-les a banksabadell.com/pensions. Sabadell, sé on siguis.
Aquest any segueix les novetats màgiques a les botigues Marrà de Jartois. Vine a la botiga Jartois més propera els diumenges 16, 23 o 30. Fes-te una foto original dins les nostres botigues amb la compra de les teves joguines, comparteix-la a les nostres xarxes socials i podràs entrar al sorteig del 50% de la teva compra. El 50%! Comparteix el Nadal. Estalvia a les botigues de Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer i Fraga. Informa't a Instagram @jartoisgrupmarrades i a Facebook Marrà de Jartois.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Doncs queden poc més de 20 minutets per arribar al punt de les 3 del migdia. Encara molts temes per repassar aquí a l'Hotel Suís d'avui, dimecres 19 de desembre de 2018. Com, per exemple, que el Sabadell B ha trencat una ratxa de 4 jornades sense conèixer la victòria segona catalana. El filial arlequinat va golejar per 4-0 el Sallent a Olímpia i s'allunya així de la zona de perill de la classificació. És una informació que ens amplia el company en pràctiques, en Joan Muñoz.
El Sabadell B no va desaprofitar una oportunitat d'or per superar un rival directe de la segona catalana. El conjunt arlequinat va endossar un imponent 4-0 al Sallent, que els ha permès superar-los a la classificació i alçar-se fins a la desena plaça amb 22 punts. Sergi Casals va ser un dels golejadors de la jornada i destaca la necessitat que hi havia de sumar aquests 3 punts.
Una victòria molt necessària, que era un rival directe, que ens feia mirar més cap amunt o cap avall. Aquesta victòria ens ha ajudat a mica en mica anar mirant més cap avall, la classificació. I, bueno, victòria important que ens dona forces per seguir endavant.
Durant la temporada, errades poc freqüents en un equip de la categoria han condemnat el combinat de Pablo Becerril. El filial del Sabadell, però, sembla adaptar-se partit a partit a l'exigència de la Lliga. Casals explica com l'equip ha progressat en aquest aspecte.
El nostre joc ja sabem com és més possessió, crear ocasions, però hi ha partits que poca adaptar-se a altres estils de joc i bueno, l'equip, mica en mica, va aprenent. I anirà aprenent sobre aquesta categoria, que té partits en els quals el joc no et fa arribar a la victòria i a poc a poc l'equip va assimilant aquests conceptes.
El Sabadell B afronta aquesta setmana l'últim compromís del 2018. Serà diumenge a Castellà del Vallès contra un rival amb números semblants al Sallent. D'altra banda, jornada per oblidar per a la sabadellenca. El conjunt de Jesús Rueda Betis va caure per la mínima per 3-2 en la visita al Vic Riu Primer. Un gol de penal dels biguetans a l'últim minut va condemnar els taronja a marxar d'Osona sense cap punt a la butxaca. El tècnic sabadellenc lamenta l'acció i assegura que l'equip va mereixer més.
Una lástima porque el equipo hizo un partido para llevarse los tres puntos y bueno, no pudo ser y bueno, jodido por el resultado, pero contento por el partido que hicimos y la actitud de los jugadores. Quedando 10 minutos íbamos 1-2, no supimos mantener el resultado. La verdad que en el minuto 81 hicimos un penalti de Benjamín y eso lo pagamos caro y nos costó el partido.
En el darrer mes, la sabadellenca no ha aconseguit sumar ni un sol triomf, un fet que els porta a situar-se a la part baixa de la taula. Amb 12 punts en 15 jornades, el conjunt del sud és en penúltim i els pròxims partits comencen a ser finals per Jesús Rueda Betis.
Cada partido es una final, por lo menos hasta que no salgas de ahí abajo y el domingo es el partido más importante de lo que llevamos de temporada, porque la verdad que si no ganamos lo vamos a tener muy complicado y este domingo necesitamos los 3 puntos sí o sí.
La sabadellenca rebrà aquesta jornada un Ripollet en hores baixes, que també acumula 4 setmanes sense aconseguir una victòria. Serà diumenge a 11:45 del matí.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
I a la preferent femenina, el Sabadell passa pel seu pitjor moment de la temporada. Amb la contundent derrota per 5-1 al camp del Vic Riu Primer, les noies d'Àngel Codina ja acumulen 5 jornades consecutives perdent. El partit es va posar coll amunt ben aviat i en el primer quart d'hora del partit el duel ja estava enllestit. De fet, al minut 15 les usonenques ja guanyaven per 3 gols a 0. A la segona meitat les arlequinades van millorar, però el Vic Riu Primer va seguir ampliant distàncies fins al definitiu 5-1 amb un gol de la capitana Georgina Vila, que només va servir per maquillar el marcador. Àngel Codina, tècnic del Sabadell.
Hi ha moltes coses a millorar i nosaltres tampoc vam estar molt fines sobre el camp, no estàvem ben posicionades, no teníem quines coses que era el que havíem de fer, doncs, per contrastar una miqueta el Vic, i fins que no vam entendre el partit, doncs el Vic va posar molta terra pel mig. Nosaltres vam triar molt en començar a entendre el partit i començar a competir-lo.
Un femení arlequinat que començava amb aspiracions d'estar més amunt en aquesta lliga, que ara mateix es troba 11è a la classificació, amb 12 punts, només un més que l'antepenúltim i el penúltim classificat. Per tant, zona perillosa. A més, l'última victòria va arribar el 28 d'octubre. Per tot això, Cudi es planteja una petita revolució.
Com a entrenador, al final tinc l'obligació, doncs, que si el dibuix no funciona, o si el sistema no funciona, o la metodologia no funciona, doncs canviar-la fins on et provant totes les tecles fins que encertem. I en aquest sentit, crec que és l'objectiu més primordial que marco jo ara com a entrenador. És a dir, portem una ratxa que les coses no funcionen, doncs ho hem de canviar pràcticament tot per tornar a començar de zero.
El Sabadell femení, que tancarà l'any rebent diumenge el Cué de la Preferent, el Cerdanyola, un partit vital i que s'ha de guanyar sí o sí per mantenir-se fora de les llocs de descens. El partit, aquest Cerdanyola-Sabadell, començarà, aquest Sabadell-Cerdanyola, vaja, començarà a les 12 del migdia a Olímpia.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Tres quarts de tres del migdia, seguim a l'Hotel Suís, deixem el futbol, i és que després del top bàsquet celebrat a la ciutat ara fa pocs dies, l'activitat al voltant de la cistella no s'atura a la nostra ciutat, i aquest pròxim dilluns 24 de desembre se celebra la setena edició del setè torneig, vaja, la setena edició del torneig 3x3 que organitzen conjuntament el Club Esportiu Escola del Carme i el Creu Alta Sabadell Bàsquet. En parlem de tot plegat amb en Ramon Toret, president de l'Escola del Carme, a qui ja saludem. Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
I el primer que he de fer és felicitar-vos perquè heu fet un nou rècord amb 77 equips inscrits. Déu-n'hi-do, Ramon.
Pues sí, Déu-n'hi-do. La veritat és que estem contents i rectificar una petita cosa, que hem sumat dos més a última hora i som 79.
79, doncs mira,
79.
El rècord...
L'any passat vam fer 70 i aquest any 79, o sigui que rècord.
Doncs sí, el rècord que s'amplia aquests 79 equips, que això també et ve indicar que aquest, deixa'm-ho dir així, nou esport, ara potser tu m'ho explicaràs, aquest 3x3, està creixent amb moltíssima força, oi, Ramon?
Bueno, vull dir, és un format que és atractiu. Vull dir, tres, quatre jugadors, doncs muntes un equipet, és molt àgil, a jugar a mitja pista, és intens, i la veritat és que tant a les noies com a les noies, als nois com a les noies els agrada i disfruten i s'ho passen bé. Vull dir que, el que passa que no és una cosa nova, vull dir, és una cosa que fa molts anys.
Sí, en tema de nou, que ara és quan sembla que fins i tot la Federació Catalana l'està promovent, a través de diferents tornejos, etc, que vaja, sembla que es vol incrementar en aquest cas. No sé si fins i tot té opció d'arribar a ser olímpic o s'estava plantejant no fa gaire, per tant és un esport d'aquests que sembla que últimament sonen més fort.
I ara, tota la raó, sí.
Categoria premini, mini, infantil, cadet i júnior, per tant, bàsquet de totes les edats i per totes les edats, oi, Ramon?
Sí, sempre. Bueno, vam començar primer vam començar amb pista petita, després vam anar ampliant, i bueno, ja fa un parell d'anys que vam decidir arribar fins a júnior, i no sé, igual en un futur ens llancem a la categoria sènior, però de moment bàsquet de formació, que és el que ens agrada sobretot.
Des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda hi haurà bàsquet non-stop a Cal Balsac, per tant entenc que també convidaria a tothom a que vingui a gaudir d'aquest bàsquet que tu ara ens deies, oi, Ramon?
I tant, vull dir, és una jornada sobretot lúdica, vull dir, de passar-ho bé, de disfrutar tant les famílies com els nanos, vull dir, 24 de desembre, els nanos ja estan de vacances, les famílies, interpreto que molts no encara, però, bueno, un preàmbul de les festes de Nadal molt lúdiques i molt esportives, sí.
Alguna novetat respecte d'altres anys? No sé si teniu preparat alguna coseta diferent, potser, Ramon.
Bueno, no, vull dir, a nivell de funcionament el sistema és similar als altres anys, vull dir, sí que és veritat que ens diferenciem una mica d'altres 3x3 perquè tothom té un obsequi, a tots els nanos els hi donem una medalleta commemorativa, que això no ho acostuma a fer gaire gent. Tenim també la col·laboració d'alguna entitat i del bar que ens obsequerà també amb alguna beguda per cada nano, i després els trofeus individuals que donem a tots els primers classificats.
Hi ha algun club que s'hagi sumat així d'aquests que tinguin renom, de jugadors que potser s'hi hagin interessat, se sap, o això cadascú s'apunta i no sabem de quins clubs venen, Ramon?
Nosaltres tenim, quan s'apunten, els hi fem que posin de quina entitat venen. Uh-huh. Vull dir que, i sobretot el que tenim són de nanos d'aquí de la ciutat, vull dir Creu Alta, nosaltres, Club Natació Sabadell, Sant Nicolau aporta gent, Escola Pia també ens aporta molts jugadors i jugadores, i després, doncs, bueno, ve algun equip de Castellà, ve algun equip del Sant Pep de Badalona, ve un equip femení sempre del draft Gramenet, venen de Caldes, a vegades també ven algun, vull dir que, però no, sobretot són equips d'aquí de la ciutat.
Doncs aquest dia 24 de desembre, dilluns, de 10 del matí fins a les 7 de la tarda a Cal Balsac, aquesta setena edició del torneig 3x3 que organitzen conjuntament el Club Esportiu de l'Escola del Carme i el Creu Alta Sabadell Bàsquet aquest any, amb rècord de participants, fins a 79 equips inscrits, com ara ens deia en Ramon Toret, que és president de l'Escola del Carme, i aquí li agraïm aquesta conversa, xerrar, i òbviament que vagi molt bé dilluns, Ramon.
Vinga, moltes gràcies.
Una abraçada.
I ja sabeu que esteu tots convidats a venir a gaudir amb nosaltres del bàsquet. Vinga.
Una abraçada, adéu-siau, Ramon.
Vinga, bon dia, una abraçada.
Vinga, va, falten 10 minuts per arribar al punt de les 3. Una pausa curta i seguim parlant de l'actualitat esportiva de la nostra ciutat.
El Nadal és per compartir sorpreses i sobretot per jugar. Comparteix el Nadal. Vine a les botigues de joguines del grup Marrà de Xartoys. Carreguem d'il·lusions al Pare Noel, al Tió i als Reis Mags. Nines, figures d'acció, jocs de cuina, de construcció, cotxes, patinets, princeses i guerrers. Totes les joguines de la tele. Tu sí que en saps? Botigues de joguines del grup Marrà de Xartoys. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, Fraga. I des de juguetesmarrades.com i l'app Xartoys per a mòbil t'ho durem a casa. Aquest any segueix les novetats màgiques a les botigues Marrà de Xartoys. Vine a la botiga Xartoys més propera els diumenges 16, 23 o 30. Fes-te una foto original dins les nostres botigues amb la compra de les teves joguines, comparteix-la a les nostres xarxes socials i podràs entrar al sorteig del 50% de la teva compra. El 50%! Comparteix el Nadal. Estalvia a les botigues de Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer i Fraga. Informa't a Instagram @xartoysgrupmarrades i a Facebook Marrà de Xartoys.
T'agrada el cinema? Voldries conèixer algunes curiositats sobre aquelles pel·lícules que han marcat la teva vida? Si has contestat que sí a les preguntes anteriors, no pots faltar a la nostra cita. Tots els dijous a les 10 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda a Ràdio Sabadell 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Al Casal dels Infants oferim suport educatiu a milers de nens i nenes en risc d'exclusió social. Ajuda'ns a fer realitat els seus somnis per construir el seu futur. Fes el teu donatiu a casaldelsinfants.org. Per ben poc faràs realitat molts somnis. Digues que sí.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Recte final de l'Hotel Suís i saludem ràpidament en Ferran Brugada, jugador del tenis del Club Natació Sabadell de Tenis Taula. Ferran, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Per xerrar ràpidament d'un partidàs, el que es va viure aquest cap de setmana entre el Quadis Mataró i entre el Club Natació Sabadell Tenis Taula, que malauradament Ferran va acabar caient del costat dels maresmencs, però vaja, allò, les cròniques diuen que va ser un gran partit.
Sí, era un partit que es presentava atractiu de cara doncs, a l'expectació al públic i tot plegat i de cara als propis jugadors, no? És un partit molt, a priori molt, molt ajustat sobre el paper i així va ser. I com tu dius, doncs, la llàstima, no? L'únic inconvenient és que va caure del costat de l'equip de Mataró, però bé, va ser un partit que jo crec que tots els jugadors i tota la gent que va estar allà veient-lo va disfrutar d'ell. Va ser un partit molt maco.
Tot i això, la classificació Ferran seguiu tercers, per tant, no cal patir, no?, per aquestes derrotes que són normals també que arribin.
Sí, és una llàstima, no?, perquè havíem agafat una ratxa molt bona de victòries i aquests dos últims partits, que a més de la forma en què s'han perdut, doncs és una llàstima, no?, que ens frenen aquesta ratxa de bons resultats, però bueno, no han frenat pas la ratxa de bon joc i de bona actitud dins de l'equip. Que continua impecable i continuem tots al 100%.
Et pregunto també pel partit d'aquest cap de setmana vinent, que jugueu dissabte, si no m'erro, a l'Escala a partir de les 5 de la tarda, contra un rival que ja coneixeu, oi Ferran?
Sí, és un rival doncs, que ja ens vam enfrontar l'any passat, que de fet vam aconseguir els dos l'ascens de categoria i que dos dels jugadors que jugàvem l'any passat doncs, continuen jugant aquest any.
És l'últim partit de l'any, entenc que ganes també d'intentar acabar l'any amb victòria, i Ferran, seria important també.
Sí, seria una forma de reprendre el camí de la victòria després de dues derrotes molt ajustades, consecutives, i de sumar una victòria més, que això sempre és important de cara a estar tranquil per la zona de baix, no? Que sempre és el primer objectiu, i de cara a poder ser ambiciosos també per mirar cap amunt.
Doncs amb en Ferran Brugada, jugador del Club Natació Sabadell de Tenis Taula, aquí li agraïm aquesta conversa ràpida, curteta, però per xerrar de, en aquest cas, la derrota contra el Mataró i del següent partit contra l'Escala que jugueu dissabte. Ferran, moltíssimes gràcies, molta sort gràcies, i tornem a xerrar el 2019.
Molt bé, bon any.
Encara en Tenis Taula, el Club Falcón Sabadell torna aquest dissabte. competició. Torna aquest dissabte ja a la competició. Després d'un parell de setmanes sense jugar, els de Joan Nogueras volen seguir la línia mostrada abans d'aquesta aturada, quan van sumar una gran victòria contra el Son Cladera de Palma. Aquest cap de setmana visiten el Nàstic de Tarragona, el tercer classificat, i que porta les mateixes victòries i derrotes que els de la Masia de Sant Oleguer. Nogueras, el tècnic local, espera un partit molt competit.
La imatge de l'equip va ser molt bona en aquesta línia que estem aconseguint des del partit de Lleida, amb un altre feeling, amb la defensa molt més compacta. I la veritat és que vam disputar, però, òbviament, el segon classificat...
No podíem escoltar ara Joan Noguera, sí que escoltàvem a Dani Lara, que serà el nostre següent protagonista quan parlem de l'OAR Gràcia femení. En tot cas, un Club Falcons amb un Joan Noguera que tornarà a alinear la tripleta que tants bons resultats li va donar la temporada passada, amb Adrià Úbeda, Miquel Muñoz i Roger Blanco, deixant fora així Albert Kenji Matsuoka. Aquest Nàstic Club Falcons es juga dissabte a les 4 de la tarda a Terres Tarragonines.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Obrim ara bloc d'handbol per parlar de l'actualitat del Gràcia femení. Les de Dani Lara han sumat la desena derrota de la temporada a la divisió d'honor plata. Les gracianques van plantar cara al segon classificat de la categoria, el Puig Eivissenc, en un partit trepidant i que es va decidir així, això sí, en el tram final. Tot i que les eivissenques van portar el pes del partit, les del carrer Bocaccio van estar lluitant de tu a tu fins al final. Ara bé, al final, com dèiem, nova derrota, 21-27, que la segueix condemnant a la part baixa de la classificació. De fet, els 27 gols en contra són un excel·lent registre si teniu en compte que el Pucci és el màxim golejador de la categoria i duia una mitjana de més de 30 gols per partit. Precisament aquesta bona feina defensiva la destacava, la valorava molt positivament el tècnic Dani Lara.
Hem de dir que és el màxim golejador de la categoria i que, home, estava fent promitjos per sobre de 30 gols, no? Nosaltres, és veritat que els últims 5 minuts ens van deixar fer 2-3 gols molt fàcils, perquè ja era, bueno, amb la il·lusió d'intentar guanyar, doncs quan ja veus que ja no arribes, doncs baixes una miqueta els braços, i va ser això, no?
Les Verd i Blanques tancaran l'any a casa. Diumenge rebel l'handbol Mislata, un equip que està a la zona mitja de la taula, però que enguany s'estan mostrant més irregular de l'esperat. El Gràcia necessita fer-se fort a casa doncs, per aconseguir la permanència, que és l'objectiu principal de l'equip a aquesta temporada, un OAR Mislata, que començarà diumenge a 2:45 del migdia. No deixem aquest esport ràpidament perquè el Creu Alta Sabadell en vol ha vist trencada la seva ratxa de 4 jornades sense conèixer la derrota. Els arlequinats no van poder superar el Terrassa en el derbi a la Lliga Catalana. Els de Sergi Cifré van anar a remolc dels agarencs des dels primers instants del partit. Al final 34-29 i el derbi que es queda a Terrassa. Eloi Vila, jugador creualtenc, apunta les claus de la derrota. Doncs vaja, no el podem escoltar a l'Eloi, en tot cas una desfeta especialment dolorosa si tenim en compte que aquesta jornada va perdre el seu primer partit al fins ara líder imbatut del grup, el Banyoles. Ara sí, escoltem l'Eloi Vila.
Hi ha diverses coses. Una, evidentment, és la sortida del partit. No sabem si hem de fer millor d'escalfament o sortir més concentrats, que no pot ser que 3 setmanes seguides en sortir un mal inici de partit. I després, bueno, són un cúmul de circumstàncies. Va haver-hi problemes a l'hora de circular la pilota, ens vam fer una defensa mixta que ens va costar atacar, i en defensa massa tous, massa permissius, i hem de guanyar duresa darrere.
Els sabadellencs que tancaran l'any aquest cap de setmana rebent el filial del Sant Martí Adrianenc, conjunt que ara mateix suma 15 punts, només un menys que els creualtencs. El partit es disputarà dissabte a 6:45 del vespre a Cal Balsac. I amb aquesta informació marxem. Demà tornem amb més informació esportiva, ja ho sabeu, a partir de les 2 i fins les 3. Com sempre, adéu-siau, salut i ràdio.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.